Tot i que fa un temps que les rajoles hidràuliques s'han tornat a posar de moda, cada dia se'n llencen centenars als contenidors de runa de casa nostra, i concretament de Barcelona. Hem de dir que són petites obres d'art, la majoria fetes a mà a finals del segle XIX, que moltes reformes acaben a la brossa perquè els nous propietaris no les volen o perquè restaurar-les val calés. Evitar que acabin a l'abocador triturades és el que estan fent els qui es coneixen avui com els recuperadors de rajoles. Es passen literalment el dia remenant, no només el dia, però o sigui, no és la seva ocupació única, però sí que ho fan, remenant sacs de runa per trobar-hi aquest particular tresor, perquè és literalment un tresor. Avui tenim a l'estudi dos d'aquests rescatadors de rajoles, són l'Albert Tosse i el Joel Cànovas. Bon dia als dos.
Hola, què tal?
Què tal, com esteu? Hi ha gent que ens pot preguntar què són les rajoles hidràuliques. A veure qui és el primer que com explica.
A veure, la rajola hidràulica ve de lluny. Suposo que tots els que estem per Barcelona, bueno, sí, i voltants, Catalunya i Mediterrani en general, estem acostumats a veure el terra dels pisos que tenen 100 anys, 120 sí, anys i 80, arriba fins als 80. Bueno, pues és el terra típic aquest que es va fer durant un procés molt, molt, molt llarg i que és d'una qualitat estupenda, que encara estupenda.
I que, a més, en alguns casos està fet per... o sigui, que és d'autors que són monstres, no?, en alguns casos.
Sí, a veure, clar, l'agafar un procés tan llarg que va començar el 1860 i poc i acabar el 1930, doncs, clar, agafes uns períodes on està el període més clàssic, el període més modernista, amb cubista, tens diverses vertents que van aparèixer a les rajoles, no? I totes aquestes rajoles que vas trobant, pues, mai saps ben bé que sortirà, no?, a cada edifici, però...
Però crec que n'hi ha de Gaudí, de Puig i Cadafalch... Clar. Hi ha algunes d'aquestes, d'arquitectes importants.
Clar, més que arquitectes, és els dissenyadors de l'època, els arquitectes de l'època, cadascú va fer la seva rajola, sobretot pel seu edifici. En comptes d'encarregar la rajola qualsevol que estava en el catàleg comercial, pues feien la seva pròpia, no? Encara se la feien més particular.
Confesseu-me si, venint cap aquí, us heu fixat en algun sac de runa per veure si trobeu alguna rajola. Sí o no? Mira, m'ensenya un estri d'aquests de... com es diu?
Una escarpa.
Una escarpa.
No, normalment sempre has d'anar una mica preparat, perquè mai saps
mai
quan
saps pots
trobar.
Passar.
Pots sortir a passejar amb la xicota o anar a la compra i de cop et trobes un botí.
T'has trobat algun venint cap aquí?
No, veníem amb pressa.
Però és habitual?
És habitual. No sí, les de Gaudí ni de Puig i Cadafalch. Mm-hmm. Aquestes, la gent ha començat a prendre consciència. Però sí, és bastant habitual. Si ens hi fixem, entre tots, ja et dic, nosaltres rebem molts avisos de gent que constantment està veient.
Perquè, perdona, com saps que és de Puig i Cadafalch o de Gaudí?
Nosaltres tenim, per exemple, un catàlegs de l'època, que també fem col·lecció entre la col·lecció de les rajoles i també fem la col·lecció dels catàlegs de l'època, que no era una altra cosa, no era com els d'ara, no?, que els catàlegs els reparteixes i per correu t'arriben tot el dia, no? No, el que és ara, el que es va fer en aquella època era el comercial, anàvem al catàleg i eren pàgines i pàgines de rajoles amb diferents models, anaven al pis o a l'edifici que s'està construint i s'escollia el model. Llavors, en el model sí que posa de qui era el dibuix, no?
Em crec que, Albert, en el teu cas, ets arquitecte i, per tant, de forma més o menys natural pots haver tocat, haver tingut contacte amb el tema de les rajoles, però el cas del Joel no és el mateix, no ve d'aquest món.
No, en el nostre cas jo vinc del món de l'audiovisual, de la producció concretament, i va començar d'una manera bastant poc romàntica, diguéssim. Amb el temps sí que s'ha convertit en una història d'amor amb la rajola. Ara les volem rescatar totes, des del Dall Hunter Barcelona. Però bé, és això, ara s'ha convertit en una passió a l'hora de trobar els models nous. Aprecies els matisos, les petites diferències de cada una. I sí, pensa en fer un documental de tot això. O sigui, no he deixat de banda la meva vocació.
Sí, però tu necessitaves un dia, o et van demanar que siguin aquest tipus de rajoles, i vas haver-les de buscar i vas adonar-te del valor que tenien.
No, en absolut. Anàvem passejant pel carrer i en vam trobar quatre. El meu soci, diguéssim, és constructor de decorats, el Pedro Verón, i fa... ja feia uns marcs de cartró d'unes rajoles que havia recuperat de casa del seu avi i tot això. I amb la tonteria vam trobar 5 o 6... Al cap d'un mes en teníem 50, al cap de 2 mesos ja en teníem 70, ja dèiem, ostres, sembla que estem aconseguint algo gran. Ara en tenim fins a 600 models diferents, diria.
Ah, hosti, a veure, un moment.
Models diferents. Moment. Rajoles en tenim unes 7.000, potser.
7.000 rajoles?
Hem perdut el compte, la veritat. Però,
home, no m'estranya.
Però més de 6.800, vora 7.000, si no ho superarem aquesta setmana vinent.
Albert, quantes en tens tu?
No tinc ni idea, tampoc.
Impossible. Però tens controlat quants models diferents, també, o no?
A veure, nosaltres el que fem, no sé si el Joel ho fa, la veritat, però nosaltres vam començar fa el 2009 a una obra que vam fer com a arquitectes. Aquelles tres rajoletes que van sobrar ens les vam guardar, no?
Ah.
Això, nosaltres vam començar d'aquesta forma, teníem aquelles tres guardades, i un dia pel carrer el primer contenidor, és veritat que ara abans li preguntaves a Angel si en trobeu, sí que en trobes amb més facilitat, però quan vam començar nosaltres no en trobàvem, era molt complicat. Jo trobava una rajola o un contenidor de rajoles al mes, i d'aquestes anaves agafant, però és veritat que ara s'ha incentivat. Jo crec que amb aquesta petita sortida de la crisi, que el millor que s'està fent, i la gent té més ganes de reformar pisos, pues s'està llançant més.
Però llavors la gent no ho valora gens?
Sí que ho valora, hi ha de tot. Jo crec que hi ha el que ho valora i el que prefereix ficar un parquet sintètic perquè és molt més econòmic.
Mm-hmm. En moltes ocasions també és difícil de treure-les en bon estat i no tenen temps els obrers també de treure-les en condicions. Ells van a destajo, com aquell que diu, i han de fer un pis en un temps concret.
Bueno, jo crec que depèn una mica, perquè si tu vols les recuperes al final. Nosaltres les recuperem al final.
Però llavors recuperar què vol dir? Netejar-les?
Restaurar-les.
I com?
Pues, tu, quan veus una rajola estan fetes caldo.
Però clar, deu haver-hi ciment.
Perquè les han tirat,
tot, no?
Les han tirat sense...
Mira, Joel, ens
en treu una que, clar, la part de sota està de ciment i per sobre està, vaja... plena de runa, amb una, que pot ser tot enganxat.
Sí, ara farem una foto i la penjarem.
Sí, nosaltres, a veure, el que fem des de... Bueno, nosaltres no he explicat que érem arquitectes, i arrel d'això, de muntar tot aquest tema de les rajoles i donar-los una segona vida, que al final les emmarquem i les cataloguem una a una d'on les hem agafat, de l'edifici de l'any que és l'edifici, amb el qual sabem la primera vida, és a dir, va néixer el 1900, el 1880,
sí.
La van llançar el 1000... bueno, ara, aquest any, per exemple...
El 2017.
Quan sigui... i sabem que ha tingut aquesta vida com a rajola en el terra, no?
I en aquest edifici concretament.
I en aquest edifici, que és de l'any tal, que bueno, ho sabíem. Llavors, nosaltres li donem sempre aquesta segona vida, que ja li donem a cadascú, no? A cada client que agafa una, que sàpiga que aquesta rajola està catalogada, surt en el mapa de Barcelona on l'havíem agafat, i ara es pot fer el que vulgui. Llavors va muntar l'empresa que és Fragments BCN, que va començar arrel d'això, no? Però ara fem diverses coses més, a part de... No només rajoles, fem més cosetes.
Val, segones vides que se li poden donar a les rajoles, en el teu cas, Joel?
En el nostre cas també vam començar fent uns marcs de cartró, com us he comentat, i vam passar a fer-los de fusta, podem fer-los amb metall.
En el vostre cas, literalment, l'esteu convertint, o esteu mostrant com una obra d'art. És a dir, li poses un marc i allò és com si fos una pintura, diguem-ne.
Exactament, li donem un tractament a sobre, ho polim, li donem un acabat diferent, brillant o mat, depèn de com ho vulgui el client. Però sí, després el meu pare rellotger, i d'aquí va venir la idea de començar a fer rellotges.
Ens has portat un.
És algo que no havíem vist. I bueno, podem fer fins a 500 models, 600 diferents. No totes les rajoles encaixen per a un rellotge. Algunes ja. Sí, algunes no. També podem fer taules, vendrem un kit de restaurador de un kit de restaurador que portarà un suport, les eines... Uns
do it yourself, això.
Sí, totalment. Unes ulleres, uns guants, lo típic, una mica desincrustant. I bueno, també fins i tot un taulell d'escacs, hi ha alguna rajola sí que dona per fer com a taulell i tot.
De fet, Joel, em sembla que van de recuperar-les, i això de la segona vida, m'han dit que cada primer cap de setmana de mes, per tant, suposo que el cap de setmana que ve...
Exactament, el diumenge dia 7 de maig.
Fas un joc?
Sí, aviam, la idea va començar també de... Vam veure que hi havia molta afició, gent, a voler-la recuperar. I va ser una idea que va sorgir d'això, voler fer que la gent surti i es senti rescatada una mica, i el que fem és amagar 5 rajoles tan maques com les que vendrem a la web de Tailhunter Barcelona. Però les amaguem i deixem algunes pistes per les nostres xarxes socials, a Facebook Tailhunter Barcelona i a Instagram I Rescue Tiles, també Tailhunter Barcelona.
I Rescue Tiles.
I Rescue Tiles. Aquí donarem pistes. Avui puc avançar la primera. Serà dins del barri de Gràcia.
Alerta.
Les amagarem dintre del barri de Gràcia.
No està malament. És una bona pista, però encara ens queda molt espai, eh?
Bueno, des de Travessera de Dalt fins a Bonavista, des de Gran de Gràcia fins a Milà i Fontanals, diguéssim.
Bé, això ja està al quadrat una mica més tancat.
El quadrat està tancat. I també, bueno, com a novetat, això, durant aquest mes de maig, podrem mostrar les nostres rajoles en un local a... Farem una espècie de magatzem, showroom, al carrer Massens, número 70.
Gràcia, també.
A Gràcia, també. I després, com que nosaltres no som realment constructors de mobles ni fabricants de mobles, vam decidir buscar comerç de barri, gent especialitzada en això. Ens està ajudant, ha col·laborat amb nosaltres una botiga que es diu Yagüe, al carrer Sant Pere Màrtir, número 24, que ens cedirà un córner de la seva botiga per exposar tots els nostres marcs, metàl·lics, taules, tot el mobiliari que fem.
Que us heu convertit en col·leccionistes d'això, és pràcticament la vostra vida, supos que també ho heu aconseguit convertir en una professió també, en part, vull dir, podeu guanyar-vos la vida amb això. Albert, en la teva, o en els dos, en la vostra col·lecció, diguem-ne, personal, teniu alguna cosa, una peça que dieu això, intocable?
Jo suposo que al Joel també li passa que a vegades tu trobes un contenidor on estan, hi ha 100 rajoles, i a vegades trobes un contenidor que només hi ha una, i aquella estava allà amagadeta i tal, i dius, ostres, aquesta. Nosaltres, al final, l'únic que fem amb totes en general és catalogar-les, com et deia abans, i no podem donar-li una història a cadascuna personal. Aquella rajola sí que té la història personal meva, però a l'hora que el client l'agafi no pots explicar totes aquestes coses. Llavors, sí, aquestes per mi són les més importants, però després hi ha el tema del color blau, que les que tenen color blau...
Què passa amb color blau?
Costa molt trobar-ne i que estiguin també en condicions, perquè el blau es desgastava abans.
Ah, sí?
Es feia amb pigments naturals, totes aquestes rajoles...
Sí, perdona, una rajola hidràulica de color blau és la punyeta.
Per cert, mira, sí, és la mà.
Ah, sí? M'imagino la gent ara anant al menjador de casa dient, si jo tinc rajoles hidràuliques blaves, a veure si encara guanyaré una fortuna.
Ara que penso, per cert, que n'hem parlat de com es fa una rajola hidràulica. Jo crec que el valor que posem nosaltres, que per això la posem en valor, és perquè és molt interessant veure com es feien i com encara es fan artesanalment una a una. És per això que deies, quan les veus al contenidor et fa mal el cor, perquè dius, ostres, no som conscients de com es feia. I pel YouTube aconsello veure que la gent posi i busqui, que és molt interessant de veure.
Per vosaltres són petites obres d'art, diguem-ne, cada una.
Sí, ho són.
Sí, eh?
Ara, això que deies de rajoles especials, per a mi, a part del color blau, el color turquesa també trobo que és un color difícil de trobar i que l'aprecio bastant. Jo tinc una obsessió amb les cantonades, concretament. M'agraden molt les rajoles. Normalment en un saló, quan hi ha una cenefa, pues només hi ha 4 cantonades.
Uh-huh.
Llavors són una mica especials. Si aconsegueixes les 4, és com si trobes les 7 boles de drac, no? és allò...
Encaixes el puzzle.
Sí, pots fer fins i tot una petita taula de 4, com aquí que diu.
Ja t'entenc.
Però normalment ja et dic això que diu, a vegades en trobes una, dos o tres diferents en un mateix sac, coses estranyes.
Això és especial de Barcelona, diguem-ne?
No, zona mediterrània.
Mediterrani, en general.
Sí, el que passa és que, clar, Barcelona, aquí van coincidir dos moments històrics, que era l'abajo les muralles i el creixement de l'Eixample amb la industrialització. Llavors, clar, tota l'Eixample, el creixement de l'Eixample, estava demanant en aquell moment molta industrialització, sobretot de que era construcció. I clar, va anar creixent i van anar sortint fàbriques al que és sobretot Catalunya. Catalunya tenien com unes 80 fàbriques, crec que van fer...
I ara en queda una, només, a Catalunya,
sí,
que les faci tant normalment.
Bueno, hi ha alguna més, i Torres també.
Igual ara ja comencen a tornar.
Sí, tornen a
estar obrint, també.
Però sí que sé que Mossèn Martí, per exemple, va aguantar tot el període sense parar.
Sí. I ha aguantat molt de més temps. Quina és la més antiga que teniu?
Jo tinc una de 1868, crec que és.
Déu-n'hi-do. Però com ho saps que és de 1868?
De l'edifici.
Per l'edifici?
Clar, es feien per l'edifici.
Directament?
Sí.
O sigui, era exclusiu per allà?
Sí, del carrer Trafalgar.
I en el teu cas?
Sincerament, no t'ho sabria dir. Sé que nosaltres tenim un catàleg, que es podrà veure també al showroom, però allí tractem de també datar-les. La més antiga que tinc datada diria que és 1870 i algo, però tenim tantes rajoles encara per descobrir. És a dir, rajoles d'aquestes que encara estan cobertes per davant i per darrere, que no saps què hi haurà a sota. Aquestes fan molta il·lusió, també.
Perquè no estan signades de cap manera, diguem-ne, no? O hi ha una marca que digui, això ho ha construït tal...
Sí, sí, sí? Tu darrere, quan treus el ciment... Com,
si pots,
com
es... si es pot,
sí,
que no
sí,
sempre és fàcil.
Però molt sovint veus com és una premsa... Es diu rajola hidràulica, però que es feia amb una premsa hidràulica. Llavors es quedava marcat tant el dibuix per la zona bona com per la zona de darrere, marcaven la marca,
l'emblema,
sí, l'emblema de la fàbrica. Llavors veus totes les fàbriques. Llavors, una cosa que és curiosa veure, nosaltres que tenim els catàlegs de l'època, moltes vegades veus, per exemple, si tu agafes un contenidor on hi ha... no saps mai si trobes un model o trobes 10 models, perquè clar, cada habitació té el seu dibuix normalment, no?
I és exclusiu per aquella habitació d'aquell edifici.
Exacte, sí, sí, sí. Bueno, exclusiu no, després es podien repetir, perquè tu era un catàleg comercial, llavors la gent escollia, i tu veus que hi ha unes rajoles que predominaven sobre les altres, perquè devien agradar més. Hi ha dissenys que potser no eren tan magos, no? I no tenien tant èxit.
S'estan començant a protegir? D'alguna forma o no?
No.
Nosaltres ho fem.
Vosaltres sou els protectors, ara. Els guardians.
Sí.
Ara que dèiem els guardians de la galàxia, vosaltres sou els guardians de les...
El que ha passat, comparat amb els últims anys, nosaltres quan vam començar buscaves informació i no en trobaves, no hi havia informació sobre la rajola hidràulica. I a poc la gent ha agafat consciència arrel de que uns les protegim, o per exemple està el llibre del Jordi Griset, que és també un dels pioners de recuperar rajoles.
Una bíblia.
Sí, i aquest fa un parell d'anys va fer el llibre sobre l'art del mosaic hidràulic a Catalunya. Llavors, això va ajudar moltíssim. És un col·leccionista, també té molta cosa.
Ara veurem tot de gent pel carrer que anirà remenant
ja veuràs,
el sac.
Hi ha molta gent. Hi ha molta gent i molts avisos que agraïm als que avisen.
Ah, o sigui, gent que us avisa directament.
Clar,
a vosaltres.
Per ens coneixen i
moltíssim.
Donen pistes.
Jo, de fet, l'últim mes he conegut el meu gestor. He conegut una bibliotecària historiadora que ens està ajudant també a catalogar. Vull dir, pots trobar gent de tots els tipus, tots els perfils, i això, fas amics.
I que estan aficionats. Vale. Sí. Les 12 i 5 minuts, avui hem parlat d'aquestes rajoles hidràuliques que són un emblema per molta gent de la ciutat de Barcelona i del que diríem l'arc mediterrani, i que en una època es van començar a perdre i que alguns, com el Joel Cànovas o l'Albert Ose, estan treballant per recuperar-ho. Moltíssimes gràcies, nois.
A vosaltres.
A vosaltres.